Deixeu-me que us saludi l'Arnau Tordera. Arnau, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, Arnau, és que estic buscant el teu Twitter per recordar com era la pista que ens havies donat ahir. A veure.
Bé, era una pista en detall humorístic i que no portava tampoc gaire informació.
Com era? L'ha llegit el Basté a primera hora del matí i ara no recordo com era. Espera't, què era? Què és? Que t'estic buscant el teu perfil de Twitter, però clar, és que no pares de piular, és impossible trobar...
Certament. És que ha estat una matinada llarga i he perdut unes quantes hores allà, i tant que sí.
Ah, sí, ja recordo. Ja la tinc. Demà a les 11 del matí, el secret de l'èxit al món a RAC1, tot i que aquesta previsió es pot veure alterada, depenent de què votin els Yankees, de moment som aquí, ara i aquí, per tant sí que farem una secció, Arnau. Jo també parlaré dels Estats Units amb un cafè a la mà, amb una de les imatges que s'ha fet viral a les últimes hores a Twitter sobre aquest famós cafè a la mà dels companys periodistes de TV3, en fi, el Ricard Ostrell i la Cristina Solies, aquí enviem una abraçada, que estan en aquests moments a Nova York. En fi, de quina cançó ens descobriràs avui l'èxit, el secret de l'èxit, Arnau?
Doncs justament, com que tot el món volta al voltant dels Estats Units i totes les mirades estan dirigides cap allà, gairebé era una obligació escollir alguna cançó que hi tingués una estreta vinculació. Així que m'he decantat per aquella peça musical que, en teoria, el representa a tots ells, si més no, de manera oficial. L'himne nacional dels Estats Units d'Amèrica. The Star Spangled Banner, o la bandera estrellada, aquesta peça, aquest himne americà, tot el que envolta aquesta conegudíssima melodia musical, és francament interessant i, com acostuma a passar amb diversos himnes nacionals, la història que hi ha darrere de la música és força inesperada i relativament desconeguda. Sense anar més lluny i amb cap voluntat d'endinsar-m'hi avui, potser en un altre dia tindrem ocasió de fer-ho, Els Segadors, l'himne nacional de Catalunya, té l'origen en una cançó popular de temàtica eròtica. Si més no, així ho defensa el musicòleg Jaume Iats, que va fer-ne un estudi exhaustiu ja fa uns quants anys. Però això són figues d'un altre paner. Tornem ara als Estats Units per saber d'on surt la lletra del seu himne nacional. Hem d'anar-nos-en fins al 1814, enmig de la batalla de Baltimore. La batalla de Baltimore va ser un enfrontament de l'anomenada Guerra de 1812 entre la Gran Bretanya i els recentment independitzats Estats Units d'Amèrica. Un jove advocat anomenat Francis Scott Key va ser testimoni directe de la resistència americana al Fort McHenry, al port de Baltimore, que estava sent bombardejat per la Marina Britànica. Finalment, aquests van cedir. Van abandonar la batalla i just aquella matinada Francis Scott Key va veure a través d'una finestra la bandera americana, que llavors tenia 15 ratlles i 15 estrelles. La victòria en aquella batalla i la imatge de la bandera onejant al vent van exaltar el seu sentiment patriòtic i, com que era un aficionat a la poesia, va decidir escriure uns versos dedicats a aquella gesta. El poema que va sorgir d'aquella voluntat creativa el va titular amb el nom de Defensa del Fort McHenry, i per la seva confecció estructural va utilitzar com a plantilla una peça musical que encara ens farà anar més enrere, concretament fins al 1776. To an Acheon in heaven, where he sat in full gleam, a few sons of harmony sent a petition. Haureu reconegut amb facilitat que aquesta cançó té gairebé la mateixa melodia que l'himne dels Estats Units, però en realitat es tracta d'una cançó composta pel músic britànic John Stafford Smith, que s'anomena Acheon in Heaven. Curiosament, aquesta cançó també va ser concebuda com a himne, però no d'un país, sinó d'una societat o d'un club anomenat The Anacreontic Society, en honor al poeta grec Anacreon. Aquest club estava format per diversos senyors londinencs que cada dimecres es reunien per compartir l'amor per la música, les arts i també el bon beure. Era una espècie de taverna per homes adinerats de classe alta i amb una certa atracció pel món artístic i hedonista. La qüestió és que aquest himne era força conegut també als Estats Units, així que poc després que Francis Scott Key escrivís el seu poema, Diversos diaris van publicar la lletra fent constar que s'havia de cantar amb la melodia de Anacreon in Heaven, la cançó que estem escoltant. Per tant, tenim la lletra i la música, així que aquella cançó, ja amb el nom de La bandera estrellada i alguna petita diminuta modificació melòdica, es va començar a escampar per tots els estats. Així que tenim el text d'un poeta amateur per una banda i per l'altra la melodia d'un club format per londinencs hedonistes. A priori és una combinació d'allò més singular i ningú s'atreviria a dir que podria acabar convertint-se en l'himne dels Estats Units, però el destí és del tot imprevisible. La peça va anar fent fortuna entre la societat americana, adquirint cada vegada més adeptes i essent interpretada en ocasions senyalades, especialment el dia de la independència. Però, sorprenentment, no va ser fins al 4 de març del 1931 que va ser considerada l'himne oficial dels Estats Units. Hi ha diversos motius pels quals s'havia desestimat la possibilitat d'oficialitzar-lo abans. Alguna de les queixes deien que una de les estrofes de la lletra contenia algun element racista i d'altres crítiques exposaven que la melodia era massa extensa perquè la pogués cantar la gent de carrer. Sigui com sigui, finalment va tenir una acceptació força generalitzada i tractant-se d'un país amb un indubtable i generós talent musical i també, cal dir-ho, una certa predilecció a interpretar contínuament el seu himne, se n'han fet versions realment memorables. Aquí tenim aquesta versió extraordinària de Whitney Houston del 1991, però si anem una dècada més endavant, escoltarem una altra versió extraordinària de Beyoncé. Amb els ornaments. Realment hi ha una quantitat de versions infinita, cadascuna d'elles millor que l'anterior, com també és fantàstica la versió que va fer Lady Gaga una dècada més tard de la de Beyoncé. El 2016 ens regalava aquesta versió també fantàstica. De tota manera, la versió més memorable i mítica des del meu punt de vista no va ser precisament vocal, sinó guitarrística, i va ser justament aquesta de Jimi Hendrix del 1969. Hendrix va fer aquesta versió immortal a Woodstock, on utilitzava la distorsió i el pont flotant de la guitarra elèctrica per simular el so de les bombes i les explosions per fer una crítica a les operacions bèl·liques nord-americanes. Per tal de fer la retransmissió de la peça, n'he escollit una de més convencional, amb cor mixt i una petita instrumentació de banda, també molt característica dels Estats Units. Escoltem com sona The Star Spangled Banner, La bandera estrellada. Comença amb un arpegi descendent que posteriorment es desplega en direcció ascendent i que funciona de manera fantàstica com a cèl·lula melòdica, ja que només de sentir aquestes notes identifiquem claríssimament la peça. Hi ha una cosa singular d'aquest himne i és que està escrit en compàs 3-4, justament i curiosament també com els segadors. Normalment els himnes acostumen a estar escrits en algun compàs binari, però aquí ens trobem amb aquest ritme ternari que li dona un caràcter relativament especial. Tenim aquestes dues primeres frases amb el mateix material melòdic i a partir d'aquí un segon tema. Això també és molt característic dels himnes. Un primer tema contundent i un segon de més líric que ens serveix de contrast. I aquí la lletra es fa una pregunta que després anirà contestant al llarg de les quatre estrofes de l'himne, perquè aquest himne té quatre estrofes encara que normalment no es cantin totes. Diu, la bandera estrellada encara oneja sobre la terra dels homes lliures i la casa dels valents? Aquesta versió que he escollit fa una modulació, puja de to, i aquí va parar directament a la quarta estrofa, que és l'última. Aquí tot sona molt més pompós, més grandiloquent. I potser és veritat que requereix certa habilitat per poder-lo cantar amb encert, Però el fet que melòdicament provingui d'una cançó popular que es va crear en el seu moment per cantar en una taverna fa que el seu tempo i el seu desenvolupament musical acabin sent força assequibles. És a dir, la seva melodia és una melodia vocal i, per tant, amb més o menys fortuna, la veu s'hi pot adaptar de manera senzilla. Aquí tenim altra vegada el segon tema, el tema més líric, ara un tempo més reposat, on destaquen principalment, per descomptat, les veus del cor mix, però també les trompetes que apareixen fent filigranes en segon terme i, sobretot, la percussió que li atorga el caràcter solemne que mereix un himne. I aquí tenim finalment la resposta a la pregunta que trobàvem al final dels versos de la primera estrofa. La bandera estrellada onejarà triomfant sobre la terra dels homes lliures i la casa dels valents. I tenim una coda també triomfant per culminar l'himne dels Estats Units. Com veieu, la lletra d'un poeta aficionat i una cançó de taverna poden arribar a convertir-se en l'emblema musical del país més poderós del món.
Ai, tu, ja podem seure, eh? Tots de peu, suposo que estàveu sentint l'himne dels Estats Units. M'ha agradat això de la cançó de taverna, eh, Arnau?
Sí, 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 tant, és sorprenent. De fet, això que deies tots d'en peus i amb la mà al pit, diria que fins i tot està legalit, o sigui, és una llei que demana aquesta actitud. Hi ha alguna cosa d'aquest tipus, sí, sí.
Sí, de fet, em sona que amb tot el tema Black Lives Matter havia hagut protestes precisament durant l'himne nacional quan se sentia, sembla que eren els partits de futbol americà, i això havia portat molt remombori als Estats Units, on l'himne, evidentment, és sagrat. En fi, Arnau, moltíssimes gràcies per haver-nos descobert el secret de l'èxit de l'himne dels Estats Units, aquest The Star Spangled Banner. Fins a la setmana que ve, Arnau.
Gràcies, una abraçada.